un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
És temps de saludar en David Jané des de l'estudi Volcànic, des de Volcànic Internet. Què tal, David, com estàs? Bon dia i bona hora.
Doncs molt bé, bon dia, com esteu?
Aquí, amb ganes de sentir-te. David, què és exactament, a veure si ho sabré pronunciar bé, la xarxa social Vkontakte?
Vkontakte. És una xarxa que segurament, potser per tu o per mi o per alguns dels nostres oients és una cosa desconeguda, però a Rússia és la xarxa social més popular, per sobre de Facebook, Twitter, Instagram, TikToks i qualsevol altra xarxa. Aquesta xarxa Vkontakte és la més popular, entre altres coses perquè també té tota una sèrie de serveis complementaris, com és serveis de correu, serveis de música, etc, etc, que la fan, doncs, això, segurament la xarxa de webs més populars que hi ha a Rússia.
És a dir, ens hem d'imaginar un híbrid entre Facebook, Instagram i Spotify, probablement, no?
Per exemple, sí, i Gmail, perquè també hi ha la part de correu, sí.
Molt bé, i què ha passat exactament amb Apple?
Doncs que la notícia és d'avui mateix o d'aquesta matinada, que Apple ha retirat de la seva botiga d'aplicacions la xarxa social Vkontakte i tots aquests productes complementaris de correu, de reproduir música, etc, etc. És a dir, que ha fet que desapareguin totalment de l'ecosistema d'Apple aquestes aplicacions i, per tant, tots aquells usuaris russos i especialment, penso en tots aquells oligarques multimilionaris que de ben segur que van amb Apple, s'han quedat sense poder accedir a les seves xarxes socials, als seus serveis de streaming o fins i tot al seu servei de correu electrònic.
I això per què, David?
Bé, forma part d'aquesta política que tenen moltes companyies, podríem dir, occidentals, d'aplicar les seves pròpies sancions al mercat rus. De fet, Apple, quan va esclatar el conflicte a Ucraïna, ja va deixar de comercialitzar certs productes al mercat rus, i ara doncs, aquest és un pas més dins aquesta escalada de sancions. I en aquest cas doncs, afecta directament a la ciutadania, perquè és això, estem parlant d'un dels productes més utilitzats pels ciutadans russos que s'ha quedat a les fosques.
Per tant, això vol dir que nous usuaris no es poden descarregar l'aplicació, però aquells que ja la tenen en funcionament notaran algun canvi?
Sí, es trobaran que hi ha moltes de les funcionalitats que ja no els hi funcionen. No hi haurà actualitzacions, per exemple, pagaments que es fan a dins de l'aplicació, notificacions, funcionalitats aquestes que deixen de funcionar i, per tant, quedarà pràcticament inutilitzada. Vull dir que és una estocada important.
No sé si coneixes molt el panorama rus, David, o no, però tenen altres plataformes, entenc, més pròpies del país perquè, bueno, per poder evitar o sortejar això o fer un canvi, no?, d'una aplicació cap a una altra, perquè és evident que tots els serveis de missatgeria, de correus, etc., són necessaris ja no només les xarxes socials, que poden ser més o menys de lleure, sinó per treballar moltes vegades o per comunicar-se amb qüestions laborals. Què tenen o què els hi queda o quines plataformes queden una mica a Rússia que sí que permetin poder fer tot aquest trànsit?
Bé, començarem dient què no els hi queda, perquè quan va començar el conflicte d'Ucraïna el govern rus també va fer de les seves i va bloquejar serveis com Instagram, Facebook, Twitter, etc. És a dir, que les xarxes que són molt populars a Occident, a Rússia no s'hi pot accedir directament, si més no. Una altra cosa és que després la gent faci les seves trampes i accedeixi d'alguna manera o altra. Però en aquest cas, oficialment, tampoc es pot accedir a xarxes com Instagram, Facebook o Twitter. Bé, doncs, probablement serà l'oportunitat perquè alguna altra xarxa social, algun altre servei, també emergeixi amb aquesta sanció. Però vaja, clar, aquí caldrà veure el que triguen companyies com Apple o Google a bloquejar i sancionar altres serveis si poden estar connectats amb audiència russa. Hi ha una anècdota que és interessant de saber, que és que aquesta xarxa VKontakte va ser fundada el 2006 per un personatge que es diu Pavel Durov. El nom potser no ens sonarà, però si us parlo de Telegram, això segurament sí que us sonarà.
Sí, sí.
Pavel Durov, quan va crear VKontakte el 2006, i, si recordeu, aquella època era l'explosió de les xarxes socials, era el creixement de Facebook, i a Rússia doncs volien tenir també la seva xarxa social, i en aquest cas va ser aquesta VKontakte. Al cap d'un temps, el govern rus es va voler immiscuir amb aquesta xarxa social i poder accedir als arxius i a les bases de dades d'informació. Al final, aquest espionatge cibernètic que volen fer els governs, i Pavel Durov va sortir de l'empresa que ell mateix havia creat, i és quan aleshores va crear Telegram. I de fet Pavel Durov és una persona que viatja constantment, és a dir, ell i el seu equip de programadors més, podríem dir que formen part del nucli de Telegram, viatgen durant tot l'any i s'instal·len doncs 15 dies en un lloc, 15 dies en un altre, van voltant, no tenen una ubicació fixa. O sigui que és una història d'aquestes que algun dia Netflix segurament ens en farà alguna sèrie.
De totes maneres, David, Telegram pateix les conseqüències del conflicte rus o no?
No, de moment no, perquè podríem dir que aquesta figura, Pavel Durov, que va sortir de VKontakte perquè no volia cedir a les peticions del govern rus, és una figura que està, podríem dir, ben vista per part d'Occident. O si més no el sancionen de moment.
Mm-hmm. Molt bé, per tant, doncs, veurem què passa amb VKontakte, és tal com hauríem de pronunciar-ho, que és aquesta app molt coneguda a Rússia i que Apple ha retirat de les seves plataformes. Per cert, només ho ha fet Apple, no?
Imagino, et donava pregunta, no sé si...
Per Android encara Android? Estan disponibles.
Sí, de moment sí, el que passa és que aquestes coses, ja sabeu que normalment hi ha un efecte dominó i a vegades comença Google i després Apple el segueix. En aquest cas Apple ha començat, veurem si Google opta per la mateixa política o si fan alguna altra cosa alternativa.
Una altra de les polèmiques de la setmana afecta Microsoft i les seves tablets. Què ha passat exactament, David?
Bé, l'anècdota, Microsoft és un dels patrocinadors de la NFL, la Lliga de Futbol Americà als Estats Units, i és molt habitual que a la banda els jugadors i els entrenadors vagin amb unes tablets de color blau cel de Microsoft, concretament és el model Surface de Microsoft, i allà poden veure les jugades, poden veure... doncs bé, llibre d'estratègia de l'equip i repetir de manera immediata les jugades un cop han passat. Clar, penseu en el nivell de pulsacions que estan els jugadors i els entrenadors a la banda quan perden un partit o quan perden una pilota, doncs qui és el primer que ho paga? Aquestes tablets de Microsoft. I aquesta setmana, de fet, el que s'ha fet viral és després d'un partit Miami Dolphins contra Buffalo Bills, que va, un dels dos equips va perdre d'últim moment, i van enfocar a la llotja, que hi ha una part dels entrenadors, i un dels entrenadors va literalment tirar una d'aquestes tablets. I clar, això, què és, bona o mala publicitat per Microsoft? Ràpidament Microsoft han sortit dient que podem estar ben tranquils, que aquestes tablets no han patit el més mínim dany, però clar, la imatge que dona potser no seria, si més no, la més edificant per veure a la tele.
Home, mira, jo ja li faré l'eslògan, si
I
volen.
I tant, a prova de.
Exacte, a prova de, o la tablet de batalla. Idònia per nens, per estudiants...
I per esportistes enfadats.
Exacte,
en aquest cas.
I per persones altament estressades, no?
Sí. No m'estranyaria que se n'aprofitin, i que fins i tot, a vegades ho hem comentat aquí al programa, que a la Super Bowl, que és la gran final del futbol americà, normalment les grans companyies doncs presenten els seus anuncis més enginyosos. No m'estranyaria que Microsoft aquest any fes algun anunci vinculat amb la resistència de les seves tablets i amb imatges reals de la temporada, perquè és això. La notícia és que han estat diversos els jugadors i fins i tot entrenadors que en directe en això, no? La primera cosa que tenen a mà és tirar a terra la tablet quan les coses no van bé.
Perquè es va esmicolar la tablet, literalment, David?
No,
o sigui,
no.
No, no?
No, no.
No va sobreviure.
Va sobreviure.
Sí, 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 però són, aviam, són unes taules que porten això, com una mena de funda de color blau cel, que fa que es vegi molt, igual per la marca doncs li dona notorietat amb les transmissions dels partits, però clar, també es veu molt quan un jugador enfadat doncs la llença a terra, o en aquest cas doncs un entrenador també la tira, no?
Bé, parlem dels futurs ordinadors. David, què són aquests ordinadors cortina?
Sí, la traducció que us he passat és aquesta d'ordinador cortina. En anglès li diuen sliding PC. Podríem dir també ordinador lliscant o és un tipus de pantalla no plegable, perquè aquests models plegables ara ja fa alguns anys que se'n veuen de Asus, de Lenovo, etc. Però en aquest cas estem parlant d'una pantalla que s'estira com una cortina, és a dir, tu tens una pantalla de 13 polzades i quan la necessites que sigui més gran estires aquesta pantalla i es pot fer gran fins a 17 polzades. En aquest cas doncs estem parlant d'una pantalla de Samsung que l'han presentat conjuntament amb Intel i que pot ser un dels possibles doncs, novetats que veiem ara en aquesta època de final d'any amb pantalles d'ordinador.
Que, de fet, ha de ser altament delicada aquesta pantalla, no? Perquè, clar, si es va desplegant d'aquesta manera, m'imagino que has d'anar molt de compte. Precisament no és per deixar-la nens.
Ni a jugadors de futbol americà.
Ni a jugadors de futbol americà, just.
Sí, 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 jo crec que serà... Bé, doncs normalment aquestes coses comencen amb un ús professional, sobretot per treballadors itinerants que necessiten això, no? Una pantalla que segons com ha de ser petita i molt portàtil, però que quan es poden instal·lar en un espai de treball, doncs necessiten una pantalla més gran. Doncs en aquest cas, amb un sol dispositiu tenim les dues coses. Quan està plegada són 13 polzades i quan les tirem arriba fins a les 17 polzades.
Anem cap aquí, David, és a dir, el fet de poder plegar els dispositius i desplegar-los o fer-los més grans i més petits sense arribar a, no sé, les pel·lícules que havíem vist, no?, en què tot era digital i saltava així a nivell hologràfic, fins que no arribem aquí. Anem cap aquí, és a dir, el que anirem veient de cara al futur són més dispositius plegables, que canvien de tamany, etc.
Jo crec que sí, que el que tindrem cada vegada més és pantalles de tot arreu. I pantalles de tot arreu vol dir pantalles que s'adapten al nostre entorn. En aquest cas, doncs, és una pantalla que s'estira. En els mòbils ja veiem que van proliferant mòbils plegables. Tot el tema de projecció, cada vegada hi ha projectors més potents, més grans i amb més prestacions. És a dir, com que la informació cada vegada més ens entra per la via digital, doncs necessitem dispositius, pantalles en les quals mostrar aquesta informació. I en aquest cas, doncs, aquest és un avenç més en el sector, en la indústria, i bé, jo personalment tinc curiositat per veure-ho i tocar-ho, això, per veure com funciona i a nivell de qualitat d'imatge com són aquestes pantalles que s'estiren, sobretot quan les estires, és a dir, quan estan en el seu màxim tamany, si tenen una qualitat acceptable.
Molt bé. David, no sé si has sentit a parlar de l'aplicació BeReal.
Sí.
Vam parlar aquesta setmana, vam explicar una mica el què a partir d'una notícia que sortia i vam dir, bé, quan vingui David, si sap de què va, li demanem la seva opinió, perquè explicàvem una mica pros i contres, entre cometes, de l'aplicació. Pels oients que no sàpiguen de què va, és una xarxa, no?, una xarxa social que també ha sortit, que té aquest nom perquè vol reivindicar la realitat de la vida en contraposició a la fantasia d'Instagram, per entendre'ns, i aquest postureig, no? Tu li veus futur, David, a aquesta aplicació?
Ostres, em costa molt de deduir què pot passar, perquè moltes vegades quan entrem en una xarxa social precisament és per... no ser ben bé nosaltres, sinó per fer un paper, per ser un personatge. Sempre ho dic, que la gent a les xarxes socials no és ben bé com és la realitat. Si tu coneixes algú en persona, veuràs que no és igual que com es mostra a les xarxes. Aleshores, aquesta xarxa social que el que fa és reproduir, podríem dir, moments de normalitat del teu dia a dia, de la teva quotidianitat, doncs intenta reflectir això. No sé si tothom està disposat. Jo t'haig de dir una cosa, jo me la vaig instal·lar i a la segona vegada que em va demanar que publiqués...
Fessis foto?
No toca, això no toca.
En quin moment et va enganxar, David, que estaves fent?
No, estava a casa tranquil·lament, no sé si estava mirant les notícies o... Però vaig dir, o sigui, a qui li pot interessar ara mateix? No toca, com diria aquell. De tota manera, Neus, em va molt bé que comentis això, perquè el Matrix d'avui en parlem, precisament, de Virril, amb Albert Cuesta, que és un expert en reputació digital i treballa amb una agència de comunicació que precisament es dediquen a assessorar empreses i institucions de quan han de fer aquest pas i entrar en una nova xarxa social per poder-se, doncs, comunicar i connectar amb la seva audiència.
De totes maneres, David, quin creus que pot ser el públic al qui li pot atraure més aquest tipus d'aplicacions, tenint en compte que no s'hi valen filtres i que, per tant, diguem que el postureo que ens ofereix Instagram aquí no està permès?
Per això et dic, a mi em costa molt de veure quin espai pot tenir aquesta xarxa. Potser pot funcionar en entorns petits i més íntims, penso, doncs, això, no? amb els amics més propers o amb la família, que dius, bé, no em sap greu que puguin veure o més igual que vegin aquesta foto, però més enllà d'això, i clar, si ens movem en cercles molt petits, no necessàriament agafarà impuls aquesta xarxa, i si no agafa impuls, ja sabem, podem recordar la llista de cadàvers de xarxes socials és
alta.
Infinita. Aleshores, pot passar a engreixar aquesta llista o bé poder pivoten cap a alguna altra funcionalitat i acaba sent un gran èxit. De moment, certament se n'està parlant.
I tant.
Ja té molt de mèrit.
I tant que sí. David, alguna cosa més?
No, crec que aquesta setmana, bé, estem a l'espera tots plegats una mica de les presentacions que estan fent les companyies de cara a la campanya forta que comença amb Acció de Gràcies als Estats Units el tercer dijous de novembre i acaba amb els nostres Reis.
Fantàstic, doncs estarem pendents de tot plegat i de tot el que vagi donant de si el món de la tecnologia. Recordeu, avui tenim el Matrix a partir de 2:15 del migdia amb en David Jané, amb aquest tema superinteressant i amb Virril com un dels temes protagonistes. David, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada, bon dia.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.